Al matí de Ràdio Sabadell.
Oients, pareu bé les orelles perquè m'hi jugo el que vulgueu, que això us sona. I és que demà els Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica obren una de les temporades més atípiques dels últims anys amb la flauta màgica, segurament una de les òperes més famoses de Mozart. I per parlar-ne, doncs avui ens acompanya en Daniel Gil, de Tejada, director musical de la flauta màgica. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el nostre especialista i presentador del programa Parlem d'Òpera i vicepresident també de l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell, Jordi Torrents. Bon dia.
Bon dia.
A veure, us hem convidat per parlar de la flauta màgica, una òpera que, si bé és molt popular, potser no es coneix tant que va ser l'última que va compondre doncs, a Amadeus Mozart. Jordi, en quina època i en quines condicions creus que es va concebre aquest text i també la música?
Bueno, això, perdó, va ser l'últim any de vida de Mozart. De fet, la va estrenar el 30 de setembre de 1791 i ell va morir el 5 de desembre. És a dir, poc més de 2 mesos abans de morir. Mm-hmm. Això va ser una òpera típica realment perquè, a diferència de la majoria de les òperes que feien en aquella època, que eren encarregades pel poder i reis, l'emperador, l'aristocràcia, aquesta va ser un projecte, com qui diu, privat, entre ell i el llibretista, que era l'Emmanuel Schikaneder, que eren amics de feia temps. Diguéssim, van concebre aquest projecte una mica per fer algun caleró, perquè tots dos anaven curts, i de fet es va estrenar en un teatre dels afores, dirien els suburbis, fora totalment del circuit establert habitual. I va ser un gran èxit. De fet, al cap d'un any d'haver-se estrenat havien arribat com a 100 representacions, però clar, Mozart ja no ho va veure.
I Daniel, explica'ns una mica, doncs, per començar, doncs, l'argument que planteja, no? Una lluita, em sembla, entre el coneixement i la ignorància.
Bueno, es una lucha entre la reina de la noche, que quiere apoderarse del círculo solar, y Sarastro, que era muy amigo del marido de la reina, y están las fuerzas del mal, las fuerzas del bien, está muy bien representado musicalmente y hay de todo, hay momentos de lucimiento vocal, como puede ser la Reina de la Noche, lo más famoso de la ópera, hay momentos de recogimiento, como el área de Pamina, y hay momentos de una música muy popular, que estaría encarnada por Papageno, ¿no? Que digamos es el elemento popular y que en su momento protagonizó Schikaneder, el propietario del teatro que decía Jordi.
Uh-huh. I doncs ara al principi sentíem aquesta ària, no?, de la Reina de la Nit tan famosa, sí, que en Jordi ens va escollir. Què significa també, no?, el seu personatge, quin rol juga en aquesta òpera, perquè primer apareix com un personatge bo, veritat?
Sí, en principi... Ah, perdó. Sí?
No, aquí li pregunto això, perdó, és que...
El mateix Daniel, si vol, que anava a contestar.
Sí.
Vinga.
Sí, no, en principio aparece como una mujer desvalida, que le han robado a Pamina. De hecho, Sarastro ha secuestrado a Pamina, pero por una causa noble, ella no lo sabe. Pero aparece, es muy manipuladora, y aparece a Tamino, que es el príncipe, como que le han robado a Pamina, y le ayuda también las damas de la noche. Luego vemos que no es tan buena y que sus intereses son otros, como apoderarse, como he dicho antes, de todo del círculo solar, que es lo que maneja el mundo, ¿no?
Jordi, els experts diuen també que l'obra té simbolisme maçó, no? Donat que els dos compositors i lletrista eren germans d'aquesta comunitat. Com el detectem en l'obra artística?
Bueno, jo sobretot em fixaria en el segon acte. El segon acte, el primer acte és com un desenvolupament que ens presenta els personatges, que ens presenta Tamino i Pamina i que ens presenta Papageno. I en el segon acte, Tamino i Papageno, tots dos junts, diguéssim, són sotmesos a una sèrie de proves. Que Tamino passa perfectament, si hi ha una, per exemple, que diu ara aquí no has de dir res, la prova del silenci, i Tamino, de fet, no obre la boca. En canvi, Papageno xerra pels colzes. Papageno és la personificació de l'home corrent. El que busca en la seva vida és trobar una dona, casar-se i tenir fills. És la seva aspiració, legítima com qualsevol altra. En canvi, Tamino és un home doncs, d'esperit més elevat, que busca altres coses. I per això es va veient tota aquesta prova i al final ja Papageno ja l'han deixat de banda però com a impossible i queda Tamino sol i al seu costat hi ha Pamina, i passa les proves iniciàtiques definitives, que són la prova del foc i la prova de l'aigua, i mentre passa cada prova toca la melodia, la flauta màgica, que és la que li dona, diguéssim, aquest poder de passar les proves. I un cop passat les proves, diguéssim, és admès en el cercle aquest d'il·luminats dirigit per Sarastro.
I Daniel, com tracta l'amor Mozart també a través de la música?
Bueno, hablamos de... Hay muchos momentos en el que el clarinete, por ejemplo, que es un instrumento muy, muy característico de Mozart cuando tiene todas las partes amorosas, aparece recurrentemente, las maderas en general también. Obviamente la flauta aparece en muchos momentos por el nombre de la ópera y en el... Solo al principio ya con el área de Tamino, aquí ya vemos cómo Mozart pone muchos sentimientos en la orquesta y que luego tienen su reacción en la música, o sea, en el canto. Es decir, Mozart ya no se limita, hace ya muchas óperas, es decir, por eso es tan grande, no se limita a hacer un acompañamiento de la orquesta, sino que la orquesta participa en el drama. Sugiriendo, es decir, hay un momento, por ejemplo, que Tamino dice, ¿será esto amor? Y la orquesta responde, tara, tara, ta, con un crescendo. Es decir, claramente son los sentimientos de Tamino que bueno, que Mozart lo pone y se representa de esta forma, ¿no?
Doncs, si us sembla, escoltem una mica la música que ens heu portat. Jordi, quin és el primer tema que hauríem d'escoltar d'aquesta flauta màgica?
Bé, doncs, de les que us vaig seleccionar jo, la primera, per ordre cronològic, la primera que surt a l'òpera, és la presentació de Papageno. I no...
Jordi, què més ens anaves a explicar precisament doncs, aquesta composició?
Precisament, ja es veu la música, no? Com sona. És la presentació de la persona, aquesta corrent, que és un estellaire, ell captura el seny per la reina de la nit, i això es veu sempre en el vestuari que porta. I aquesta música despreocupada... és molt significativa per dibuixar el personatge. O sigui, Mozart, una de les grans virtuts del Mozart operístic és que amb la música es retrata el personatge perfectament. És molt diferent aquesta ària o aquesta petita ària del començament de Papageno, que està dient soc l'ocellaire i visc així de bé i amunt i avall. És molt diferent de l'ària que surt poc després, que canta Tamino, un cop ha vist el retrat de Pamina, és una àrea extremadament lírica que ja demostra una mica doncs, els sentiments elevats del personatge.
Hem de dir del tema de la música i també l'orquestració que ha estat descrita com una gran varietat de color pel segle XVIII, quan es va escriure. Ara com la definiries, Daniel? Hi estàs d'acord també?
Sí, lo que dice Jordi es así, o sea, cada personaje está muy bien dibujado e incluso Papageno tiene una flauta de pan que suena tararara, siempre, entonces es un elemento más popular, digamos, que una persona que está en el bosque y se dedica a coger pájaros y le recompensan con vino y con higos dulces. Y bueno, sobre todo la orquestación es muy variada, utiliza el glockenspiel. Es un elemento que se lo dan a Papageno las damas y luego la flauta, como hemos dicho antes, también está muy, muy presente. Hay variedad de pizzicato, es decir, hay una variedad en la orquesta increíble y hemos intentado hacerlo justicia. Sobre todo hay muchos, por ejemplo, El sottovoce, que es cantar lo más piano posible, está bastante presente. Hay mucha variedad y Mozart lo maneja pues como es un genio.
I a nivell musical, Daniel, quin repte es planteja, doncs, una obra tan coneguda com aquesta?
Pues sobre todo lo que decíamos antes, la variedad y que hay música muy popular y música de ópera seria, como puede ser el aria de Tamino o el aria de Capalena. Es decir, el ajuste medida, hacer todo en su justa medida. Luego tenemos las grandes escenas con las damas, que son conjuntos. Y esto siempre yo lo trato de ensayar mucho porque tiene su dificultad solo ya musicalmente. Y además, si eso se le añade una escena muy variada que han hecho Pau Monterde, pues se añade mucha más dificultad. Por ejemplo, los genios también no paran de moverse en escena. Esto da una viveza, pero también, obviamente, es más dificultoso, ¿no?
Clar, dona molt més dinamisme, però té el seu
Sí.
repte. I una curiositat, com feu les campanes també màgiques de Papageno?
Las campanas mágicas tenemos un sintetizador y lo hacemos con esto, porque hacerlo realmente con un glockenspiel, que sería, primero no tenemos y luego también el sonido es muy débil, entonces siempre se tiene que amplificar. Y es la tercera vez que lo hacemos y tenemos un sintetizador que lo hace a la perfección y bueno, suena a campana, a glockenspiel.
I així ho solucioneu, perquè a més en l'obra
Sí.
original Mozart ho va escriure, no? Va especificar com havia de ser aquest
Sí,
instrument.
era glockenspiel, sí. De hecho, hay una anécdota que cuenta que en una de las representaciones, pues Mozart llegó y se puso al glockenspiel y empezó a tocar algunas cosas más de lo que había y el Schikaneder lo miró y empezaron un juego. Es decir, estaba abierto todo, se improvisaba mucho más que ahora. Estaba todo mucho más movible, digamos.
Doncs seguim escoltant trossets d'aquesta gran òpera, ara una peça també doncs, escollida pel Jordi Torrents. A veure, Jordi, explica'ns també l'argument d'aquesta part que estem escoltant.
Bueno, abans ja us he avançat, aquesta és l'àrea de Tamino, que ve poc després de l'anterior de Papageno que hem sentit abans. Com podeu percebre, és d'un lirisme extraordinari, i ja es veu que aquest home té sentiments elevats, i ell ha vist el retrat, li han donat el retrat de Pamina, que li han dit, has d'anar a rescatar la Pamina, que és la filla de la reina de la nit, pobreta, que l'han raptat. I ell només veu el retrat s'enamora de la noia. I és el que està dient, i veuràs que parla de Mein Herz, el meu cor i tot això. És molt, molt, molt tendre, molt lírica amb aquesta àrea. I a més, en aquest cas, interpretada per un artista extraordinari, com va ser el tenor Nicolai Gedda, que va ser un fantàstic Tamino.
Com sempre, doncs hem de dir que al Fossat hi haurà l'Orquestra Simfònica del Vallès. Daniel, tu que ja havies treballat amb ells i els coneixes, com ha estat aquesta vegada també tenir-los davant?
Pues ha sido un poquito más difícil porque debido a las medidas de seguridad, pues tenemos que estar más separados. Y esto en el foso, claro, las medidas son las que hay. Entonces hemos tenido que poner una distribución un poquito atípica. No tanto los vientos, porque ellos suelen estar separados, aunque los hemos tenido que separar más, pero la cuerda hemos tenido que ajustar realmente de una forma un poco extraña. Pero bueno, hemos tenido ensayos y yo creo que al final hemos logrado un sonido bonito. Y nos conocemos ya desde muchos años, los he dirigido muchísimo y bueno, y es la tercera vez que hacemos esta ópera. La conocemos todos mucho y bueno, trabajando en ese sentido. La única dificultad es eso que hemos tenido pues de trabajar en el sentido de que algunos se escuchan solo a ellos, ¿no? Porque normalmente están más juntos y pueden hacer mucho más, el balance es mucho más fácil. Ahora ha sido todo un poquito más complicado, pero yo creo que lo hemos solventado.
Són algunes de les mesures, no?, derivades d'aquesta crisi sanitària, però imagino, Daniel, que contents pel fet de poder, doncs, actuar, no?
Sí, la verdad es que no pensábamos ya, o sea, algunos no estaban muy optimistas con llegar a este momento, y ayer cuando terminamos el general, que fue bastante bien, pues estamos todos muy contentos de poder comenzar mañana las actuaciones. O sea que, bueno, guardando muchas medidas de seguridad, hemos trabajado en este sentido desde que comenzamos la escuela de ópera, pues guardando todas las medidas, limpieza al máximo y todo abierto para que corriera ventilación. Y luego cuando hemos entrado al teatro, lo mismo, es decir, tenemos unas medidas súper exigentes y súper seguras para que el público venga y esté lo más tranquilo posible, que se cumplen todas las medidas de seguridad.
I així, doncs, el públic podrà gaudir de peces com aquesta. Jordi, explica'ns també la importància del que doncs, ara estem escoltant i per què l'has escollit.
Bueno, això és un duo molt graciós, realment, és còmic, perquè aquí, això ja és cap al final de l'òpera, després de fer-lo patir molta estona, perquè li ensenyaven la noia, però amb aspecte de dona anciana, Papageno ha trobat finalment la seva parella, que és la Papagena, que és una noia jove de molt mona, i aquí és quan es troben, i queda així com bocabadat, i només encerta dir les paraules així a per síl·labes, no? I pa, 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 i ja veuràs que van cantant un i l'altre, i van fent plans de futur, que tindrem un petit papagueno, que tindrem una petita papaguena, i després un altre petit papagueno, i després una altra petita papagueno, i així successivament, suposo que aspiren allò, al Premi Nacional de Natalitat, i demanaran un piset de protecció oficial i aquí passarà la seva vida.
I escolta, Jordi, hem mirat el llistat i ens ha agradat també molt reconèixer dos noms sabadellencs. Com descriuries a la Laura Obradors i també al Pau Armengol? I també expliquen si és una òpera doncs, exigent pels intèrprets.
A veure, la Laura fa molts anys que canta amb nosaltres, ella està en el cor i sempre fa petits papers. És una cantant molt segura i molt experimentada. En Pau va fer una escola i és un noi amb una veu molt important i que se li doncs, estan donant aquests petits papers. Esperem, de moment és molt jove encara i ja suposem que anirà creixent. I em parlaves d'exigència. Bé, bueno, clar, si l'exigència més coneguda és la Masaris de la Reina de la Nit, que arriben molt amunt i també a vegades tenen notes molt baixes, siguen uns salts intervàlics bastant importants que són difícils per la cantant. El paper de Tamina, per exemple, jo crec que no és així a nivell de notes estratosfèriques, tot això no hi és, ni el de Pamina en general, però la dificultat de Mozart és una, que és cantar amb bon gust, cantar amb ser musical, cantar amb bon gust i en l'estil apropiat. Perquè potser ja et dic, no demana grans coses a nivell de pujar molt amunt a les notes, però sí que et demana cantar sempre al puesto, al lloc que toca. I si sents cantar Mozart ben cantat és un gran plaer i bueno, segurament serà, estic segur que serà així en aquesta flauta que estrenem demà.
També, Daniel, explica'ns, perquè una altra de les característiques és que aquesta òpera doncs, incorpora també alguns diàlegs parlats, no? Per què es van incorporar i quina funció fan?
Bueno, no es una ópera al uso, de hecho es un Singspiel, ¿no? O sea, quería decir que sería parecido, sería a la zarzuela en España, ¿no? Que tiene diálogos hablados. Esto también añade una dificultad porque no es lo mismo cantar todo el rato, porque tienes la posición de la voz bien colocada, y algunos artistas cuando hablan se les descoloca la voz y les cansa. Es decir, es una dificultad añadida. Pero bueno, sobre todo han trabajado mucho los diálogos para que tengan una dinámica y bueno, teatralmente funcionan muy bien y bueno, es la característica de la flauta, ¿no? Es un singspiel y es como, digamos, el Rapto del Serrallo, otra ópera de Mozart, que también hay diálogos hablados.
I explica'ns també la importància, no, de portar doncs aquesta òpera també de nou a la faràndula.
Bueno, es una ópera que siempre hemos tenido mucho éxito, es la tercera vez que la hacemos y bueno, claro, la gente está esperando los momentos culmines, ¿no? O sea, la obertura es muy conocida, sobre todo La Reina de la Noche, el dúo este que escuchábamos, que es lo que hablábamos antes, como Mozart con unas pocas notas ya nos introduce en ese juego de Papagena y Papageno. Y yo creo que la gente va a disfrutar como ha disfrutado las otras veces, porque es una ópera muy conocida, que viene muy bien, que pasa muy rápido, hay muchos momentos muy variados y eso es lo que la hace grande. Hay momentos sublimes musicalmente de ópera seria, luego hay otros momentos de ópera bufa, es esa variedad que hay y luego con los colores que le da Mozart a la orquesta, como hemos dicho antes, pues le da una ópera muy especial.
Jordi, aquesta serà una temporada diferent, com dèiem, marcada per doncs, aquesta crisi sanitària, però també perquè a partir de l'any que ve es crearà la Fundació Òpera de Catalunya amb la fusió de la Simfònica i els Amics de l'Òpera. Explica'ns què significa doncs, això per l'entitat, què és el que canviarà de la situació actual.
Bueno, no, no, la fundació ja està creada fa un any, eh? El que passa és que ara ja, després de tot el temps de preparació de paperasses i coses, bueno, ara a partir del 2021, diguéssim, ja entra ple rendiment. A veure, de fet, canviarà poc, perquè continuarem fent les coses com es feien abans, la Mirna seguirà sent la màxima responsable artística, però aquesta nova estructura, que no és ben bé una fusió, és, diguéssim, allà són quatre entitats fundadores, que som Amics de l'Òpera de Sabadell, l'Orquestra Simfònica del Vallès i les fundacions Banc Sabadell i Fluidra. Què vol? Jo, això ho vaig dir l'altre dia en la presentació a Barcelona. Estem afegint un grau d'ambició. I d'entrada volem que es doni continuïtat a la feina que durant 38 anys han fet els Amics de l'Òpera de Sabadell. Visió de futur, ambició a estendre la nostra activitat. Som conscients de que hem nascut, estem naixent en el pitjor moment, oi? Aquest maleït ésser microscòpic que ens està fent molt la guitza. Però vaja, com et dic, la intenció és aquesta, és ser més ambiciós, incrementar el nombre de teatres que rebin les nostres produccions, més sponsors, etcètera, etcètera. Bàsicament és visió de futur i ambició. Esperem
aconseguir-ho. I llavors entenc que l'organigrama de la nova direcció i la distribució de tasques quedarà igual, com comentaves, no?
Bueno, sí, a veure, la Fundació té un patronat, llavors hi ha una comissió executiva, hi ha un director general, i llavors hi ha, diguéssim, tot el que és la comissió artística, amb la direcció artística de la Mirna, la direcció musical del Daniel, i llavors, doncs, Amics de l'Òpera de Sabadell continua existint, continuem tenint la nostra junta, bueno, i aquest serà el funcionament, que bueno, esperem que encaixi bé.
Però suposo que si ja porteu doncs, un any que ara es començarà doncs, a materialitzar, però teniu allò com un pla d'actuació, unes línies de treball, per com intentareu doncs, aconseguir doncs, això, no? Ser més ambiciosos, a arribar a més teatres, a més sponsors...
Sí, bueno, diguéssim, ara tindrem més gent que s'hi podrà dedicar i una mica doncs, aquí s'aprofitaran sinergies també de l'estructura de l'orquestra, etcètera, etcètera. I bé, ja et dic que amb ajuda de la direcció general com és executiva direcció artística, tot plegat, doncs, anirem fixant-nos aquests objectius. De moment, jo diria que el més immediat és poder fer aquesta temporada en bones condicions. Ja et dic que estan sortint moltes inquietuds amb el tema de la crisi sanitària. Uh-huh. I jo crec que el més important ara és poder fer la temporada bé, saps? Perquè hi ha gent que li fa por, etcètera, etcètera. És a dir, que no, el que no hem de fer és deixar-nos impressionar, no? I fer fins allà on puguem, amb totes les restriccions, amb totes les limitacions d'apurament, etcètera, etcètera, però hem de seguir fent les coses. No, o sigui, no podem parar aquesta temporada i dir, bueno, parem aquesta temporada i la que ve tornarem, perquè això és molt perillós. Perquè un cop pares, és difícil tornar a engegar aquesta màquina.
Uh-huh. Doncs per això, gràcies a la voluntat de tot aquest, de molta gent, en definitiva, ni aquest 2020 la nostra ciutat es quedarà sense òpera, i això, que comença demà, recordem, doncs, amb la flauta màgica, amb tres funcions a la Faràndula, dimecres a les 8, dissabte a les 8 i diumenge a les 6 de la tarda. Queden entrades, Jordi?
Sembla que alguna cosa queda, no? No estic molt... això no ho tinc controlat, desgraciadament. Però deixa'm dir-te que també dijous i dissabte hi haurà flauta màgica, perquè coincideix l'Escola d'Òpera de Sabadell, que, com saps, sempre prepara la primera producció de la temporada, en aquest cas el curs ha estat de la flauta màgica, i això el Daniel ho podrà dir millor, perquè ell és el responsable musical d'aquesta escola. I ells, o sigui, el dijous hi ha la funció en la qual ells estrenen, ells posen sobre l'escenari tot el que han après. És una funció, com sempre, que no és oberta al públic, sinó que està pactat amb l'Ajuntament de Sabadell, venen escoles, venen instituts, venen escoles d'adults, etc etc. I dissabte, sí, hi ha una segona funció oberta al públic en general, que és a les 6 de la tarda, per la qual no hi haurà angúnies perquè a les 11 tinguem el teatre buit. Serà una funció oberta al públic a uns preus populars de 15 euros. I sí que encoratjo tothom, evidentment amb les separacions establertes pel límit d'aforament, però jo encoratjaria molt a tothom que vingués, perquè és un preu, penso jo, cosa assequible, i l'escola són fantàstics i sempre ho fan molt bé. Ja et dic, això potser el Daniel pot donar una pinzellada millor que jo, que els ha tingut.
Vinga, Daniel, ajuda'ns a veure, dona aquesta pinzellada per intentar, doncs, això, no? També, doncs, que la gent s'apunti, no? I que aprofiti aquests preus assequibles.
Sí, la verdad es que la Escuela de Ópera es un proyecto que Mirna le tiene mucho cariño y yo también como director musical, y cada año pues estamos dos meses trabajando a fondo. Este año son gente maravillosa, hay mucho talento, y para que vea la gente lo importante que es la escuela, del cast profesional de los 15 personajes, 10 han pertenecido a la escuela, es decir, 10 han estado en la escuela con nosotros, con distintas óperas, y ahora están cantando, pues hablamos de Sara Blanch, que ahora viene a hacer del Teatro Real, o hablamos de Carles Pachón, y bueno, están cantando por todos lados. O sea que es un proyecto muy bonito y sale mucha gente de aquí, y los animo a, sobre todo el sábado, porque el jueves, como decía yo, el cerrado, pero el sábado que vengan y disfruten, porque es una función un poco diferente, tiene mucha juventud, tiene muchas ganas y, bueno, se nota que desprenden, bueno, es brillante la función de la escuela, es diferente.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, a Daniel Gil de Tejada, director musical de la Flauta Màgica, i també al Jordi Torrents, vicepresident de l'Associació Amics de l'Òpera Sabadell i presentador del programa d'aquesta casa Parlem d'Òpera. Moltíssimes gràcies i una abraçada des de la distància.
Gràcies, adéu.
Gràcies. Adéu.